cep i un ou i una mula castanya, un boc i una i un moc i un gall. Jo tinc una olivera, un sac, un riu, un gat i un niu.
Aquí és la cita de mensual de cada quart dissabte de cada mes a les 4 de la tarda a la quartera. Priorem Priorat, el programa mensual que portem aquí a terme per tractar iniciatives de ciutadania i d'acció social de la comarca del Priorat.
Ben acorrucat, s'està ben calent, en lo cap tapat, mentre es bufa el vent.
Priorat, el programa, com hem dit, mensual, cada quart dissabte a les 4 de la tarda. Aquí Josep Maria Ferran dirigeix i presenta les notícies, informacions de cada mes. Aquí amb nosaltres aquesta cita mensual a Ràdio Falset, radiofalset.cat, per antena o per internet.
Los dies de festa que no es pot fer res. Tinc la llum del sol, la flor de ginestra i la del romès. Tinc per a menjar un poquet de pa i poc.
Avui, 23 de maig, hi ha un temps calorós preparant-se ja per l'estiu. Està núvol i aquí amb nosaltres avui farem el viatge mensual al nostre planeta imaginari, SP2, que cada persona podem trobar dins nostre. Imaginar com podem fer millor el nostre planeta, la nostra situació, la nostra comarca, el nostre poble. Avui comencem per l'anunci d'informacions i notícies d'iniciatives de ciutadania i acció social.
Un llarg viatge on no calgui tornar enrere mai més. Poder decidir quin és el camí a recórrer quan m'aixequi pel matí. Buscadors de gent, busca sentiments que fan que el món no es pari en cap moment. Cerca llocs perduts, llocs on encara el gran monstre no hagi estat del tot temut. Si ho veus així...
El dissabte que ve, a les 7 de la tarda, una conferència al voltant de l'educació. L'educació entre la certesa i la creativitat. Serà plantejar des de la ciutadania, des dels pares i les mares, la situació actual d'una societat des de la postmodernitat per tractar com els pares i mares podem educar davant de reptes com ara la nova llei de l'avortament, el plantejament de la pastilla el dia després, la recuperació de la memòria històrica, etc. Tots aquests aspectes que ens passen al nostre voltant i que és molt important que la ciutadania tinguem esperit crític davant de prendre posicions d'acord a les nostres decisions en matèria d'educació. Serà al Bellmunt del Priorat el proper dissabte 30 de maig a les 7 de la tarda a l'Associació de Veïns Bellmunt del Priorat.
Les maletes que fan nos el caminar.
Així, I parlant de la memòria històrica, tenim aquí entre nosaltres el Toni Orensans, l'escriptor i periodista, periodista falsetà i també de la nostra comarca del Priorat. Entre ells, els treballs que va fer en relació als romanços, bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria.
Aleshores, vas fer el treball aquell junt amb el Palomar, no?
Exacte,
a partir de los romansos, no? Un aspecte que s'ha perdut, no? Els romancers, no? Que on hi havia les notícies, s'explicaven una mica amb salsa, una mica com ara los programes del cor, que també es fan a la televisió, una mica així, no?
Sí.
Però a base dels fulls, no? D'aquells fulls, i que es feia per mig de persones cegues, normalment, no? Que és així com se guanyava la vida. I poses allí que es cobrava 5 cèntims, no?
A veure, la tradició ve de molt lluny, no? El que passa és que en el cas, diguéssim, que més me va centrar a mi, que és finals del XIX, és el cas quan, diguéssim, al voltant del món del romanço ja hi havia tota una certa indústria. És a dir, hi havia impremtes que es dedicaven als romanços i que realment de la venda de romanços a partir de fets o folclòrics o fins i tot a partir de la crònica de successos realment feien negocis, és a dir, negocis importants, no? I és el cas més estudiat per mi del cas del romanço que es va fer amb motiu d'una execució pública que es va fer aquí a Falset a finals del segle XIX i en la qual es va fer un romanço relatant suposadament com havia anat aquell assassinat i en realitat quan t'ho pares a mirar és realment una explicació molt folclòrica que poc té a veure amb el que realment va passar tenint en compte que tenim la informació del que va passar a través de la crònica judicial, no? I realment els romanços eren, bueno, realment se'n venien molts, és a dir, a casos al voltant de la crònica de successos al final del segle XIX, que és una època molt de faca al cinto i una època certament violenta, hi ha el cas que a mi m'agrada molt del bandoler Panxample de Tortosa, que va morir a Tarragona, executat a finals del segle XIX, que per cert Quico Celio li té una cançó dedicada que es diu Panxample, el darrer bandoler, i realment Panxample, quan ja estava en capella per fer diners, va fer imprimir una foto seva que es va vendre a una pesseta a finals del segle XIX. I la idea era, abans de morir, que amb el seu retrat que es venia al carrer, que era una llegenda, la seva dona, que es quedava vídua, tingués cèntims i quan ell marxés, no? És a dir, realment, hi ha tot un negoci al voltant del romanço, un negoci al voltant de la crònica negra, que moltes vegades són parents de molts programes de televisió que es fan avui dia, l'únic que han canviat els mitjans, no?
Molt bé. Seguirem aquí parlant sobre aquest tema tan interessant del finals del segle XIX, aquesta abolició de les penes, de les màximes penes en públic per passar ja a ser privat, que això va ser un pas endavant. Després entrarem amb el teu llibre, el bus de la mort, que recuperes de l'època doncs, de la guerra civil, no? O que va succeir a les nostres contrades, i també entrarem a parlar amb Francesc Bernet, exparlamentari i també persona molt coneguda d'Acció Social aquí al Priorat. Aquí estem, Priorem Priorat.
Bé,
seguim aquí a Priorem Priorat, iniciatives d'acció social i ciutadania del Priorat. Continuem aquí al programa anunciant notícies. El dia, proper dia 13 de juny, la trobada de la gent gran a Margalef. El Consell Comarcal organitza, juntament amb l'Ajuntament de Margalef, aquesta trobada anual de totes les associacions de jubilats de la comarca. Seredai de Catalunya col·laborarem en presentar l'obra de Modest Gené al Priorat, i concretament en la seva estància a Margalef, en el qual va elaborar, va construir el Sant Miquel. Tot això serà el dia 13 de juny a Margalef del Montsant. Per entrar en això, Modest Gené, el personatge que l'any passat a Reus vàrem celebrar al centre de lectura els 25 anys de la seva mort a Bata, ja que va morir allà pràcticament no exiliat, perquè va ser un exili voluntari, però sí que no va poder sortir després, perquè les relacions entre Guinea Equatorial i Europa, i en aquest cas Espanya, estaven molt malament, i al final doncs, va morir allí defensant la creació dels estudis de belles arts i d'artística, en el qual hi ha un institut que porta el seu nom a Bata, que es diu l'Institut d'Educació Secundària a l'escultor reusenc Modest Gené. Aleshores, l'any passat fa 25 anys que va morir, i ara aquest dia 13 de juny està previst parlar-ne a Margalef del Montsant, sobretot en la creació, en la construcció de Sant Miquel. A part té el recordatori d'una escultura, d'una gravació de Ramon Vinyes a la Vila Alta, la Mare de Déu de les Malalties de Marçà, a part d'altres obres d'aquí a la comarca del Priorat. Volem remarcar l'obra de Modest Gené el dia 13 de juny, obra civil també, com l'obra religiosa, però també la part que es desconeix més, l'obra intercultural, l'obra intercultural que va dur a terme a Bata, a Guinea Equatorial, en la qual va recollir els balls típics, els costums de les tribus africanes, i els va plasmar amb dibuixos i escultures. En aquest sentit, el volem recordar i donem activitats durant enguany, també a l'Ateneu de Tarragona. Fa dues setmanes vam dur a terme a peu una visita guiada per la ciutat de Reus, des de la seva casa del seu naixement fins a la casa, a l'edifici de l'Equitativa, on hi ha dalt un monument a la justícia. Bé, aquí nosaltres tenim en Francesc Bernet. Bona tarda. Aleshores, tu vas conèixer personalment a Modest Gené?
A veure, perdó, és que aquí hem tingut una mica un lapsus. Quan has dit Modest Gené,
sí,
jo he entès Mercè Gené, has dit de Marçà.
Ah, de Mercè
Mai
Gené.
Mai confús. Sí. Aleshores, perdona, però doncs m'havia confús de personatge, no?
Bueno. Sí. Aleshores, ell va estar per aquí, Mercè Gené, també, així el vas conèixer, també és interessant, perquè nosaltres l'any 1998 a Marçà vam dur un curs, vam fer organitzar un curs i vam estudiar al museu. Fa poc que va morir, no? Vau fer
un any o dos, més o menys.
I aleshores també és un personatge, és un museu també per visitar, el Museu Mercè Gené de Marçà, i a més estan fent uns treballs a nivell de l'Ajuntament amb el tema de la tortuga i la casa de l'edifici que va quedar allí fet. Bé, doncs que seguirem aquí. Ens podries explicar també, com a anècdota, relacionat amb Sant Roc, perquè Sant Roc i Marroig té alguna cosa a veure?
Sant Roc de... Bueno, el sant vols dir? Bueno, o l'ermita de Sant Roc?
L'ermita, allò.
L'ermita de Cabassers.
Sí.
Bé, sí que té una relació, perquè l'ermita de Sant Roc, tocar a la foia, diu la tradició, això ho vaig trobar també en un llibre que es va fer un senyor de Cabassers, i el van editar fa potser uns 20 anys, hi havia una llegenda que deia, o tradició, de que quan la Pesta Negra, al segle XIV, doncs molta gent se'n va anar cap a la foia, els refugiats a la foia, que la Mare Déu de la Foia i l'advocada, no?, trapesta. Fins i tot diu que va pujar el cardenal de Tarragona, es va pujar allà dalt. Total que va morir de la pesta el sacerdot de Cabassers, i la gent que estaven allà refugiats no tenien ministre. I aleshores diu que pregaven a Déu que els hi enviés un sacerdot. I diu que després va aparèixer un monjo misteriós dalt d'un coll prop de la foia que portava un sarró. I aquest monjo diu que procedia del monestir del Marroig. I aquí m'ho veu un interrogant. Monestir del Marroig, no sé veure què. Déu ho podia vindre, no? Ara, el que sí diu que és que portava la imatge de la Mare de Déu de les Pinyeres. les Pinyeres en aquella època, al segle XIV, era un poble prou important, aquell priorat era dels més importants, i és possible doncs, bueno, que la gent marxés també es dispersés, i aquest monjo, amb la Mare de Déu a l'esquena, fos el capellà de les Pinyeres, no ho sé, i pugés cap a Cabassers. La prova és, la cosa és que llavors, amb aquest bon home, el van posar en quarantena, amb una balma que hi havia molt gran prop de la foia. I allà en aquella balma, durant la quarantena, va construir una rudimentària ermita per pregar. I aquesta ermita després fou l'ermita de Sant Roc, advocat de la pesta, no? Quan les coses es van normalitzar, aquest bon home va marxar amb la imatge de la Mare Déu de les Pinyeres, però va deixar una reproducció allà. I allà la petita ermita de Sant Roc, a l'entrar, bueno, hi ha dues capelles, una a la dreta, l'altra a l'esquerra, i l'altar major enfront. I jo recordo que hi vaig ser bastantes vegades quan era diputat, que van fer allà uns arranjaments pels accessos i reconstrucció de l'ermita, restauració, i em quedava l'atenció que damunt d'un dels altars laterals hi havia una pinya, que era l'escut de les Pinyeres. I després em deia una casera que vam tenir al Marroig, germana de mossèn Joan Massip, de grata recordança, em va dir, diu, allí hi havia la Mare Déu de les Pinyeres, una reproducció de la Mare Déu de les Pinyeres amb record d'aquella imatge que va deixar aquell monjo. Aquesta és la tradició o la vinculació que podria haver entre el Marroig i Cabassers, no?
Molt bé. En Francesc Bernet, acabes de fer un lligam i citar una persona molt sensible en aquest camp, mossèn Joan Massip, no? Que mossèn Joan Massip, precisament, l'any que ve farà 20 anys que ens va deixar, no? I que realment als 5 anys de la seva mort, l'any 1995, nosaltres vam organitzar trobades als pobles que havia estat per parlar de la seva memòria. Vam estar a Benissanet, a un Vinaixa, l'escriptor va parlar doncs, la sensibilitat que tenia per la recuperació dels valors històrics, a Marroig la recuperació del Ibers, no? De l'arqueològic, dels Ibers, també va ser sensibilitat.
Sí, sí, va participar força. No? Tenia molta sensibilitat amb tota la cosa arqueològica i històrica. Amb ell teníem un bon aliat doncs, quan fèiem recerca, per exemple, sobre l'origen i la vida de l'antic poble de les Pinyeres o altres coses així de l'antigua, no? Un home molt sensible, jo diria que va ser un gran apòstol, va ser un gran propulsor dels aires del Vaticà II i va haver un sector del Marroig, un petit sector, afortunadament, que no el va comprendre i per cert que va passar molt malament. De totes maneres, la major part del poble va estar a favor seu i tots vam reconèixer la seva gran virtut i les seves grans qualitats que tenia, tant d'home com de cristià com de sacerdot.
Això, l'anàlisi dels fets històrics, com ara tenim aquí Antoni Orensans, parlar del passat a vegades no agrada perquè és recordar coses positives, negatives, perquè realment quan un fa coses noves i sobretot s'avança al Concili Vaticà II en les seves idees de la llengua catalana, la cultura, la participació, la joventut, aquests, per exemple, l'Aleixar, ell va venir segons testimonis que abans anava amb les sotanes, quan va vindre Lluís Llach la primera vegada hi havia molts de grisos, estava allò bloquejat i aleshores ell se va ficar una gravadora sota la sotana per poder gravar Lluís Llach, que estava prohibit en aquell moment, i llavors ell veu que feia catequesis o el que sigui, els joves els animava una mica en aquest, el que és l'esperit crític, no? L'esperit crític, sí. De reivindicar aquest paper que hem de tindre a la societat, de ser persones actives, de persones doncs, que ens involucrem en les coses que passen i no ho deixem als demés, perquè si ho deixem als demés, i sobretot els governants fan el que a vegades fan el que els donen la gana i a vegades fan decisions que també són discutibles, per això és la democràcia, no? En aquest sentit, hem tocat ja mossèn Joan Massip per un costat, aquell lligam que tenia de recuperar història, de parlar d'aquests aspectes arqueològics, de l'interès, la curiositat de la llengua catalana, de la nostra cultura, no? Entrem ja amb el Toni. A la teva part, el llibre que has fet, que vas publicar, és el bus de la mort, no? L'òmnibus de la mort. En què consisteix? Com va sorgir aquesta idea de recuperar el que va passar en un període de la nostra història?
Bueno, en principi és de la curiositat, que és jo penso jo que neix l'interès per totes les històries, no? I per intentar explicar, saber i intentar explicar històries. I neix de la curiositat per un cas del qual a Falset, bueno, doncs se n'havia parlat, durant el franquisme se'n va parlar, que és l'assassinat de 27 veïns de dretes l'estiu del 36. A partir d'aquí ja m'impliquen la curiositat de dos coses, no? Dos coses que trobo d'entrada com a molt cinematogràfic, si es vol, no? Que és una, tindre notícia de que els assassins que havien vingut a Falset anaven amb autobús, amb un bus de l'època, 40 homes armats dalt d'un autobús. Segona, que anaven tots amb insígnies de calaveres a l'autobús, al gorro, al pit. I després, la mort dels 27 veïns, i l'endemà em continua xocant molt una cosa, no? Que és la figura del capitost de la Brigada de la Mort, que és com se fa dir la gent que fa aquí, capaç de sortir al balcó de l'Ajuntament a la plaça de la Quartera davant de tot el poble a justificar els assassinats, no? A partir d'aquí, aquests són els elements que a mi em fan preguntar qui són aquesta gent, això com va anar, i a partir d'aquí començo a mirar què passa, i al llibre intento explicar dos coses. Intento explicar com va anar allò, en què van consistir aquell moment de violència, i d'una altra intento reconstruir el que em pensava que podria fer, que era reconstruir la ruta que va fer la Brigada de la Mort, que me'ls acabo trobant des de Calanda fins a Reus, passant per Gandesa, Falset, Maella, Favara, Nonaspe, etcètera, etcètera, no?
Llavors, que eren uns grups militars que requisaven un autobús, devien requisar un autobús d'aquests regulars, no? O...
Bueno, eren bandes de, diguéssim, en aquest cas eren bandes de, una banda, de, podríem dir, de milicians, anarquistes, partidaris de la violència. No tots els anarquistes eren partidaris de la violència, però en aquell moment hi ha anarquistes que són partidaris de l'acció directa, que en diuen ells, no? I a partir d'aquí la banda, el grup central de la Brigada de la Muerte depèn de la columna de milicians Ortiz, d'Antonio Ortiz, que està instal·lada a Caspe aquell estiu del 36 i que tenen allí la base. I en certa mesura depenen d'aquella columna de milicians. Qui són? Doncs en essència són gent sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona, dels barris més degradats d'aquell moment, Collblanc, La Torrassa, gent realment que no té res a perdre, que tenen tradició de lluita terrorista, que en diríem, és a dir, són gent vinculada a la FAI des d'abans de la guerra, és a dir, que han combatut també el règim burgès de la República des del terrorisme. I no oblidem que, naturalment, a la Brigada de la Muerte, aquí, tenen suports locals. És a dir, aquest tipus d'accions no s'acaben d'entendre sense suports locals, no? I amb la Brigada de la Muerte hi va anar gent dels nostres pobles. Naturalment, qui contacta amb la Brigada de la Muerte i els fa vindre a Falset són gent de la FAI de Falset que està descontenta amb com s'està conduint aquí les coses, com s'està fent la revolució. I el que passa és que, diguéssim, la sorpresa, entre cometes, que jo he tingut és que realment també del que te n'adones és que el franquisme va explicar molt malament aquells fets, perquè a la propaganda franquista la veritat, amb majúscules per entendre'ns, tampoc li interessava. No li interessava explicar que hi havia hagut diferències importants al bàndol republicà, que hi havia hagut lluites i enfrontaments que en molts casos havien acabat amb diferències i amb violència. Li interessava explicar que la república era gent amb banyes i cua, aquí interessava reprimir i condemnar, no? És a dir, és un llibre en el fons de matisos, d'intentar explicar que entre el roig i el blau, entre el blanc i el negre, hi ha una gamma de grisos molt important que hem d'intentar entendre si podem entendre la història i intentar entendre què va passar als nostres pobles, ni que sigui en moments realment, home, doncs molt foscos, no? I del qual realment ningú en surt ben parat, per entendre's, no? Són allò, penso jo, lacres que arrosseguem tots com a comunitat, no?
Són situacions que podríem dir desagradables, però també no es poden deixar de passar per alt, perquè és bo que ho sapiguem, però principalment perquè de cara a la joventut, no?, saber-ho, perquè coses així s'han d'evitar, vull dir, situacions tan degradants, tan fragmentàries, tan violentes com això, que a vegades sembla que no pugui ser, que no hagi pogut passar.
Sí,
no?
Sí.
Observes el paisatge, observes la societat avui i dius, pot ser que aquí passés aquestes coses, sí. No? És que sembla estrany, no?
Els humans som capaços del millor i del pitjor, eh? És d'aquestes coses que realment realment em vas adonant, no? I en el fons jo crec que també, que de la, és a dir, al fons la història a mi m'agrada perquè et permet reflexionar no només sobre el passat, sinó també sobre el present, no? Per què una mica ets com ets, per què els pobles són com són, perquè hi ha fets realment que ens marquen i ens condicionen molt més del que a vegades ens imaginem com a societat, no? I com a comunitat. I en el fons és reflexionar sobre del que podem arribar a ser capaços, no? Fins i tot en pobles, no? És allò, a mi inicialment dius, home, però com pot ser que un poble suposadament idíl·lic i pacífic, no? On tothom se porta més o menys bé, acabi així. Però bueno, les circumstàncies de la vida i del món poden canviar molt. I aquell moment va ser especialment delicat. I l'estiu del 36 jo crec que va ser un moment especialment convuls i realment difícil, no? Realment difícil per tothom. I aquell estiu va ser traumàtic i en bona mesura jo me n'adono quan parles amb, fas entrevistes sobre la Guerra Civil a la gent gran, normalment aquí te parlen de tres moments, quasi tothom coincideix a parlar de tres moments. L'estiu del 36, aquell moment en el que anaven a buscar el capellà o cremaven l'església o prenien a gent que no sabies per què exactament la prenien, ni qui manava, ni qui no manava, ni si aquells que venien seguien ordres d'algú o no. Aquest moment, l'estiu del 36, la revolució, dos, els bombardejos, quan queien bombes de bombes, la gent ho té, allò és un moment molt traumàtic, i després jo em trobo que hi ha molta gent que també et recorda amb terror l'entrada de les tropes franquistes. Normalment aquests tres moments, a la majoria de pobles del Priorat i a altres zones potser varia una mica, són tres moments que estan gravats i que realment són molt importants per entendre una mica com som tots, eh?
Aquestes qüestions són importants, per tant, saber-les, recordar-les, però en el sentit de fer, de dir, evitar, perquè a vegades trobes que les situacions sembla que t'arrastrin, no? A la pel·lícula La Duda, per exemple, que analitza l'assassinat del Kennedy, que és uns diàlegs, no?, entre personatges, no cal entrar en el tema, però sí que diu, ostres, un assassinat d'un president, no? El que va suposar en aquest col·lectiu, no? Ara mateix la crisi econòmica, aquest pes que tens al damunt i que a vegades arrastra uns dubtes, unes... Ara imagina't una situació així, quina situació d'ansietat i quina situació ha de ser aquestes qüestions, no? I dir, bueno, a veure, hem d'intentar, per tot el que pugui ser, evitar situacions d'aquestes, i això ho podem fer la ciutadania, els homes i les dones, tothom, amb la col·laboració de tothom, podem evitar que puguin fragmentar aquestes situacions que van passar al segle XX, o com hem dit el tema de la pena de mort, no? Que era impensable, la pena de mort, sí. no es qüestionava, no? Va ser una qüestió de treure-la com un acte públic per després fer-la a les presons, vull dir, sí, dins de les mateixes presons, però hasta abolir la pena de mort, doncs realment va ser també ha estat un procés, sí. I amb tot el món encara no està abolida, vull dir que hi ha molts països, començant pels Estats Units, no? I ara fa poc, aquesta setmana, a la TV3 van fer un documental sobre els maltractaments a les presons dels Estats Units, sí. A la invasió de l'Afganistan i l'Iraq, i té un moment de la cara de vergonya de dir que persones civilitzades del món occidental hàgim sigut capaços de fer aquestes tortures i involucrar-los en aquestes situacions amb una falta de respecte i d'exemple per dir que nosaltres som, a la millor, hem de ser civilitzats com els altres, no?
Sí.
Però és caure a terra la moral i les pròpies conviccions, no?
Vull dir que el com el que he dit ell.
Sí.
A veure, volia dir que el com d'això de memòria històrica, anem molt enrere, al segle XIX. A casa tenim uns dietaris del meu avi, que des del 880 fins al dia que va morir, que va ser el 7 de juny de l'any 7, del 1907, allà apunta tot el que passa cada dia. És molt curiós perquè, bueno, des de que va aparèixer el primer cep de la filoxera, per exemple, des de quan van importar els primers ceps americans, etc. Però també allà consta aquesta execució pública de Falset, i allà l'explica. I al final acaba dient que Déu tingui pietat de les seves ànimes. O sigui que era un home molt cristià, un home molt catòlic, un carlí d'aquella època, però en canvi doncs, no hi ha cap rebuig a l'execució en si, no? Acaba dient això, que sapia dir les seves ànimes.
Però això és lo normal, Francesc?
És clar que sí.
Que a mi és de les coses que a mi em xocaven. També la primera vegada allò que m'hi apropo realment te xoca, que fins i tot, a veure, el cas, diguéssim, màxim, entre cometes d'això, és a dir, de fins a quin punt, i no ho qüestiono, és el que és en aquell moment, sí, sí. I cada moment ets, jo crec que som esclaus de determinats corrents de pensament, no? I moltes vegades no és que no s'ho qüestionava ningú, doncs no. El capellà de Falset de l'època, mossèn Francesc Mestres, que també va escriure un diari, ell ne va fer una crònica llarga, n'escriu molt, i realment ell només està preocupat perquè aquella gent morin confessats.
Salven l'ànima, sí, sí.
És a dir, és la seva única preocupació, no hi ha tampoc rebuig. I de fet, en aquell moment la premsa, la gran preocupació només és que els hi concedeixin l'indult, però no hi ha debat a la premsa tampoc, no, és molt curiós.
Un altre cas més recent, aquí van assassinar, jo diria, no? Perquè els van aplicar la llei de la fuga. Als anys, a primers dels 50, potser érem, tres maquis, aquí al Mas del Fang, prop d'aquí. I un capellà de la comarca, no diré el nom, va protestar. Va dir que allò no es podia fer de cap de les maneres. Era una covardia i era... Però potser la seva preocupació era perquè havien mort sense sacraments.
Clar.
Podria ser les dues coses, no? Perquè era un home prou humà, potser per comprendre l'altre.
Sí. Sí,
és... I en quant amb el que has dit, quan la guerra... Aquests assassinats, jo recordo que ara va fer un gran impacte, perquè els meus germans grans tenien relació amb els feixocistes de Falset,
clar.
I molts d'aquells joves van morir assassinats.
Sí, sí.
Després jo també van tindre relació, el meu pare i la meva mare, amb un tal senyor Cortés, que baixava molt al Marroig, va morir aquella nit també.
Sí,
i a l'Estemifà. Aquestes persones, jo era tot jovenet, jo tenia 6 o 7 anys, però les sentia només a casa, i va ser un gran impacte. I com que a casa també vam estar... molt perseguits i vam rebre molt, encara va fer més. Però amb això que has dit d'aquests incontrolats, que no estaven tenint controlats, que baixaven de l'Aragó, a cada poble, el comitè feixista, que van ser els elements d'esquerra, que quan la sublevació dels militars van formar el comitè, que era normal que ho fessin, potser no, ells tenien unes llistes de gent desafecte, però no perquè s'haguessin d'assassinar. Tenien una relació d'una sèrie de gent de cada poble, bastant nombrosa. I després, quan l'estiu del 36, aquesta pobra gent, els que estaven més significats són els primers que van morir. Però no sempre el comitè n'estava d'acord.
D'acord. Sí,
era
sí.
Aquesta patrulla que anava ambulant, la patrulla de Mora, que era el terror, aquí, a l'agost del 36. I després, els que van quedar, baixen aquesta gent de l'Aragó i diuen que ara venen a fer justícia, perquè els altres no n'havien fet prou.
Sí, sí.
Més o menys jo tenia aquesta conclusió.
És veritat, és a dir, cada comitè, en el fons, aquell estiu és un món a part.
Exacte,
realment és un
exacte,
món a part. Cada comitè és un
sí,
món.
Sí, sí,
i realment estudiar... És a dir, és difícil generalitzar en aquell moment. El que sí que jo em trobo és que a la que analitzes qui són els assassins i pots posar noms a les bandes d'assassins, te sorprèn trobar que les bandes d'assassins en la majoria de casos són sempre les mateixes. El que vol dir que hi ha unes bandes que aquell estiu... s'apliquen a fer la seva particularíssima interpretació de la justícia, per entendre'ns, a dir, absolutament criminal des de la nostra perspectiva, etc., però s'apliquen a això i moltes vegades passen per damunt dels comitès. No?
Sí, sí.
I fins i tot, hi ha el cas que a mi m'agrada parlar, del cas de García. No? El cas de García, la banda del Martí de Modela Nova, acaba assassinant a tres persones del comitè de García que són d'Esquerra Republicana al PSUC perquè no són col·lectius, perquè s'oposen a la col·lectivització forçosa de la terra, no? I acaben morts. És a dir, acaba en violència dins el bàndol republicà, no? És realment, no, i realment va sorprendre molt. O sigui, va ser un cop molt fort el de Falset per una raó molt elemental, no? Gent com el Salvador Estremifà eren gent popular, eren militants cristians, molt coneguts a la comarca, però a banda d'això, eren un perfil que, analitzat ara amb distància, era un perfil més civilitzat del que a vegades se pot pensar. És a dir, hi ha articles de l'Estremifà abans de la guerra en què parla de la necessitat de separar el poder legislatiu del poder de la Iglesia i que no s'han de barrejar. És a dir, que és un... I que parla de la necessitat de laïcitzar educació i de crear biblioteques. És a dir, no és un carcamal, per entendre'ns. No, és un home prou obert de cap, prou obert de mires, no? I clar, realment els perfils de la gent que acaben assassinant aquí a Falset són uns perfils, en uns casos, molt d'un mercat polític, d'un caràcter polític molt feble. Perquè realment, diguéssim, els casos més marcats no hi són al poble. Ha desaparegut tothom.
Sí.
que tenia, és a dir, la gent que se tenia la sensació que estava al punt de mira ha marxat fa mesos, aquí hi ha un munt de pobles, estan a Barcelona, estan amagats, estan han marxat del poble.
Perquè aquests assassinats van ser al setembre, o sigui que a partir del 30 d'agost, jo diria, per posar la data, ja no es va fer cap més aquest assassinat. Després tots, no. Aquest va ser, i després els del Molà, que va ser una desgràcia, sí, que van ser al gener del 37.
Set.
Sí. Amb això que deies de les patrulles, per exemple, hi ha un cas allà al Marroig, que quan el meu pare es va enterar, perquè allà van clausurar l'església, la van tancar, no la va destruir, i la conservaven al comitè del Marroig. Quan el meu pare es va enterar que pujava la patrulla del Pedret de Mora, per a destruir-la, va anar al comitè, i els va dir, escolteu, l'altar de Sant Sebastià és l'altar major de l'església vella, un retable, era gòtic, em sembla que era gòtic, jo no, vaig, no recordo, a veure si podeu salvar-lo. I el gerifalt del comitè, bueno, el president del comitè va dir, escolta, Bernet, nosaltres hem fet el que hem pogut per salvar l'església, està tancada, ara puja la patrulla de Mora i ens amenaça, si tu els pots convèncer, tu mateix, i diu, aviseu-me. I quan van arribar el van avisar, i el meu pare va anar cap al comitè, i al front de tota aquella turba, que cinc dies més tard venia a buscar-lo per assassinar-lo, va anar cap a l'església i els va dir, mireu, veieu, és aquest altar. I el pedret aquest, el que els comandava, diu, mireu, si hagués sigut roba o hagués sigut una pintura, diria, preneu-la, però això ha d'anar a terra. Bueno, papa va veure que no hi havia res a fer i se van tornar. I em deia el meu pare, quan baixava les escales de l'església ja vaig sentir les primeres imatges que anaven tirant, no? I bueno, aquesta versió la sabia del meu pare. I una vegada va vindre el que va ser comitè, el president del comitè, exiliat, un poc temps, quasi a les dretes del franquisme, va vindre. I li vaig demanar que m'ho expliqués. I com que m'ho va explicar fil per randa, igual que el meu pare, després per mi ja va tindre una credibilitat. I m'ha explicat moltes coses que estan d'acord amb el que dèiem ara, no?
Sí,
no, que el comitè, en majoria, no volia tot això. No. Hi havia un o dos només, que llavors aquests són els que anaven delatant i anaven instigant.
Exacte. És a dir, moltes decisions que s'han atribuït a violència de comitès, en molts casos, són comitès forçats, assaltats, pressionats,
sí, sí, etc. Sí, 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 sí,
doncs bé, ha estat una joia tindre amb vosaltres un investigador i escriptor en la memòria històrica del segle XX i del segle XIX, i també un testimoni viu, perquè recordes el teu pare, no? Sí. I això és molt interessant de poder-ho recordar i de poder-ne parlar. Ha estat molt interessant avui poder trobar-nos aquí, no? Ho valoreu també positivament.
Oh, no? Estàs encantat. Sentit,
Aleshores, acabem amb notícies, perquè ja es fan les 5. En primer lloc, recordem el dia 13, la trobada de jubilats de la gent gran a Mar Galef a partir de les 6 de la tarda. El dia 14, el cardenal Ricard Maria Carles estarà a Cabassers, precisament organitzant unes jornades de l'estudi de la baronia de Cabassers referent a que ell l'any 1981 va renunciar al títol nobiliari de baró. Aleshores, ell estarà el dia 14 a Cabassers a les 12 del migdia, si no hi ha cap més moviment, a missa, a la celebració eucarística, més després explicarà una mica la seva experiència com a bisbe i també de baró de Cabassers en últim moment, perquè va fer la renúncia. El dia 20 de juny es farà dos taules rodones amb diverses ponències. La primera, a partir de les 6 de la tarda, sobre la justícia, que serà la justícia de la baronia, com funcionava, i la justícia actual. Intervindran l'escriptor i periodista Carles Prats, recentment premiat als Jocs Florals de Torroja del Priorat, i també membres de l'Associació Catalana Pro de la Justícia. Tot seguit, una taula rodona a recordar mossèn Joan Massip. Mossèn Joan Massip ja als anys 80 potenciava el centre d'estudis del Priorat i el centre d'estudis de la baronia. Aleshores, havíem pensat en aquella taula rodona, fer una taula rodona a la qual esteu invitats, i per la vostra part, també en Jaume Sabater del Lluà i també en Xavier García Pujades per parlar sobre mossèn Massip i mossèn Jaume Siurana, que malgrat persones que tenen iniciatives i sempre hi ha gent que està a favor o en contra, però sí que el priorat Falset va tindre un institut i es van iniciar els estudis d'enologia gràcies a mossèn Siurana i també amb la participació de mossèn Joan Massip. Us invitem.
Perdó, quin dia serà?
Serà el dissabte, dia 20, a partir de les 6 de la tarda.
20 de juny.
Bé.
Si Escòcia del 10 al 19, em sembla.
El 20 és dissabte, aleshores sí, allà parlarem precisament
sí, 20,
al voltant d'aquestes dues persones, més de Miquel Montagut i Borja, que enguany farà 25 anys que es va morir, aquest exprofessor de l'Escola de Treball de Tarragona que es va jubilar a Cabassers i que després de les seves obres, sobretot imitant el Greco, té un museu municipal dedicat a la seva memòria. En principi vam començar a partir d'uns estudis de la baronia, però ara ja anem veient, hem anat madurant, que el futur està amb el Montsant Ponent, els sis pobles de Montsant Ponent, on és important ressaltar la presa de Margalef, el seu valor didàctic, després la cova de la Santa Llúcia, també un hospital a la guerra, aspectes que també doncs, aquesta part del priorat, que són aquest Montsant Ponent, sis pobles, que eren els de l'antiga baronia, doncs fer una mica per a veure que és interessant poder-los visitar. Doncs bé, el dia 20 fem aquestes taules redones i anirem anunciant els propers programes. El dia 27 a les 4 de la tarda ens tornem a trobar aquí a Priorem Priorat. Simplement moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Agraeixo la vostra col·laboració. Me sembla que debats així s'han de fer, s'han de donar a conèixer també llibres d'investigació científica neutrals que serveixin per recuperar què realment va passar sense cap ideologia i sense cap interès polític, que moltes vegades doncs, les institucions fan política del que els interessa que es digui, no? I a vegades doncs, és important també veure què realment va passar en aquest cas. Moltes gràcies
a tu,
Toni.
Gràcies.
I gràcies a en Francesc.
Gràcies.
Bé, doncs acabem ja el programa d'avui. Priorem Priorat, cada quart dissabte de cada mes, a partir de les 4, aquí a la Quartera, a Ràdio Falset, en l'antena o per internet.
Jo perdo el nord. Cada cop que vols em tornes boig. Quan estic a punt de veure i clar, creues pel meu cap i em fas dubtar. Amb una paraula ho canvies tot. Em pots fer perdre el cap i fer-me sentir desorientat. Per fi no tinc res més a dir. Temps a les mans al meu destí. Jo vaig volant sobre el teu cap com un estel. Sobre el teu cap com un estel lligat. estel lligat.